Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, d'avui dimarts 19 d'octubre del 2010. Ha passat l'estiu, Sitges tanca el seu estiu gairebé quan finalitza el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Per tant, diguem-ne, tanquem un estiu que més enllà de Sitges també ha donat altres notícies. Segurament la qüestió aquest estiu des del punt de vista de seguretat o de debat públic a l'entorn de temes de seguretat ha estat la de la venda ambulant i totes aquestes, diguem-ne, iniciatives que alguns municipis havien pres per intentar administrar-la d'alguna forma davant l'allau absolut de venda ambulant. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia. Ja.
Parlem, com sempre, amb el sotsinspector de la Comissaria de Districte dels Mossos d'Esquadra de Sitges, i és cert que segurament un dels temes d'aquest estiu, més enllà de hi ha hagut estiu, doncs això, els robatoris, els xales, no sé què, el tema d'aquest estiu ha estat, sens dubte, això de la venda ambulant i com poder-ho administrar.
És un dels temes, evidentment, i quan adquireix un ressò mediàtic, evidentment adquireix una certa importància. De tota manera, com molt bé ha dit vostè, si parlem d'això és perquè segurament no hi ha hagut tampoc altres coses massa rellevants. I per nosaltres el gran èxit d'aquest estiu és que no hi ha hagut fets absolutament d'aquells que creen un impacte en la gent de prou importància, no? Hem viscut un estiu com qualsevol altre, però sense aquests fets que hagin pogut crear. Per tant, l'altra lectura és...
Sembla mentida, això és el pragmatisme de les xifres,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
D'acord. Allò, com un fet pot escombrar uns altres, sí, no?
Jo li soc absolutament sincer. No, a nivell de xifres, pures i dures, no ha estat un estiu excel·lent. Al contrari, potser una mica pitjor que l'estiu anterior, però la manca de fets rellevants ha donat una sensació de tranquil·litat i una sensació de benestar, que segurament, per altra part, i és la doble lectura, fa que se'n parlin d'altres coses com aquesta,
el
tema dels manteros.
Anant per parts i abans d'arribar als manteros, quins són, diguem-ne, els ítems que es prenen en consideració a l'hora de fer una anàlisi global d'una temporada, com podríem parlar de l'estiu? Quan parleu que segurament des del punt de vista de xifres aquest ha estat un estiu pitjor, però com que no hi ha hagut fets rellevants, i segurament els sitgetans també poden recordar com l'any passat, malauradament, la mort d'aquell xicot va ser un dels fets que va colpir i va arrossegar-se durant tot l'estiu. Quins són aquests elements que serveixen per prendre la mesura?
Bé, nosaltres... Clar, nosaltres som la policia, nosaltres, policia local, les autoritats en seguretat, com pugui ser l'alcalde, som, o el regidor, o els comandaments meus, són aquells que coneixem només les xifres al peu de la lletra. Les xifres són molt fredes i les xifres donen uns números. Però després, quan interlocutes amb la gent, quan interlocutes amb gent amb responsabilitat, llavors tenen la sensació, adquireixes sensacions, no? I les sensacions és que l'estiu ha estat un estiu plàcid, en aquest sentit. Ara bé, l'anàlisi fred de les xifres, doncs segurament no són tan satisfactòries com a mi particularment m'hagués agradat.
Això acostuma a passar?
Bé, la sensació...
Ho dic perquè és una certa paradoxa, eh? Resulta que en aquest cas el diguem-ne, el balanç més de la part negativa ve del propi cos de seguretat i la percepció social és més positiva en aquest sentit, amb tots els matisos que es vulguin, quan molt probablement acostuma a ser al revés, que la percepció social acostuma a ser més negativa i els cossos de seguretat diuen no, les xifres, en aquest cas les xifres diuen que l'estiu està pitjor. En què? Hi ha hagut més
petits robatoris.
Més petits robatoris.
Sense, i pràcticament en cap dels casos, o molt poquets dels casos, i sempre amb una entitat molt baixa, sense cap tipus de violència. És allò que en deien. Nosaltres les xifres, si hi ha un robatori a un cert lloc, amb violència és un, i el comptabilitzem com a un. Depèn de on i depèn del rebombori que pugui adquirir, es crea un clima d'inseguretat que llavors és molt perjudicial i, evidentment, ens afecta la nostra manera de treballar.
D'acord. Petit robatori és fins, recordem-ho?
El fur és fins a 400 euros.
Fins a 400 euros.
Sempre que no hi hagi violència.
D'acord.
Ni robatori,
això es considera ni força, ni intimidació. Això es considera un petit
una falta,
robatori,
una falta?
Una falta, sí, eh? Una falta. I d'aquestes en sovintegen?
D'aquestes en sovintegen, sí. No podem negar que Sitges és una població turística i, per tant, hi ha coses inherents al volum de gent que ve a visitar Sitges durant l'estiu.
D'acord, i afegim aquí, bona part d'aquests furts també, i no perquè es busquin responsabilitats on no hi han de ser, però venen de les distraccions moltes vegades?
La majoria de vegades. Sí, perquè la majoria de vegades, com li deia abans, no hi ha hagut un enfrontament directe amb la víctima, no hi ha hagut ni aquesta violència ni aquesta intimidació. És el que en diem nosaltres, el fur al descuit. Són descuits. O sigui, tenim molts ubicats, per exemple, a la platja, molts ubicats, la gent que, el que parlàvem sempre, no? Va banyar i quan torna potser ha desaparegut la motxilla amb les seves pertinences, o està dinant en un restaurant i té una bossa penjada a la cadira i quan es dona compte ja no hi és.
D'acord.
Són la majoria.
Si fos pels Mossos, posaríeu guixetes a la platja? Sí, perquè explicava l'altre dia, em sembla que era a La Vanguardia, que explicava el cas de molts surfistes que van a la platja de la Barceloneta
sí.
i que es troben precisament bé, que ara van només amb la planxa i la seva vestimenta, perquè han trobat ja o un veí que els hi guarda les claus de casa o un altre que els hi guarda la cartera, perquè si no, o algú que ha trobat en això un bon negoci i ha muntat una empresa de guixetes.
La gent és especialista en trobar alternatives.
En trobar alternatives.
No? I és evident que si algú ha patit alguna vegada algun tipus de fur d'aquest tipus, segurament hi vol trobar alguna solució. No és una mala solució trobar amb algú que et pugui guardar les pertinences. Evidentment no els hi podem demanar que vagin a fer oles per torns, no?
D'acord.
Llavors alguna solució hem de trobar.
El que ens direu és que els cossos de seguretat no poden, diguem-ne per una qüestió d'infraestructura pròpia del cos, vigilar i vetllar.
Nosaltres podem planificar
aquesta casuística tan diversa.
Nosaltres podem planificar en funció d'allò que s'està passant. És evidentment que no podem garantir una presència 24 hores a certs llocs. És impossible. I ens agradaria poder estar fent platges o tenir una presència més abundant a les platges, però hi ha altres tasques que són imprescindibles i, per tant, no podem garantir allò que ens agradaria fins a un extrem.
En el mapa de Sitges, al llarg d'aquest estiu, hi ha zones especialment, diguem-ne, complicades, més enllà de la platja?
Bé, hi ha les zones complicades, com li diria, complicades no ho són, és el mateix que passa a tot arreu. Zones de màxima afluència de gent, zones de restaurants, molts d'aquests furs ens passen dintre dels locals. Bé, jo suposo que tot té afectació, o sigui, potser aquest any moltes vegades la gent s'estalvia potser l'euro del guardarropia. I el fet de deixar una jaqueta en una taula o anar a ballar, doncs segurament els 10 minuts primers estàs més atents, quan en passen 20 ja no tant, i quan en passen 30 potser ni te'n recordes de la teva jaqueta. No?
D'acord. I per tant aquest euro es troba a faltar. Eh?
Sí, acabes trobant a faltar l'euro i la jaqueta.
En alguns moments, per tant, torna a ser una qüestió de descuit, d'una certa prevenció. Perquè problemes d'ordre públic?
Problemes d'ordre públic no n'hem tingut gaires. Evidentment hi ha zones puntualment que aglutinen a l'oci, no? Tenim unes zones on per densitat de locals d'oci, doncs segurament són aquelles que pleguen més gent i això comporta, diguéssim, unes certes molèsties a nivell de soroll, més possibilitat de que hi hagin petites baralles, més possibilitat de que hi hagin més molèsties als veïns, com és el cas d'algun lloc molt concret de Sitges, però problemes greus d'ordre públic no n'hi ha hagut cap.
D'acord. Des del punt de vista del professional, com es pot explicar això als veïns i fins a quin punt la llei pot fer o no pot fer? En el seu dia parlàvem sempre de primer de maig i voltants, aquest any han estat sobretot un grup de veïns del carrer Bonaire, els que s'han fet sentir, també s'han fet sentir alguns veïns del sector de Terramar, pel que fa referència a l'accés a l'Atlàntida o tota aquesta zona propera. Què es pot dir a aquests veïns sobre què permet la norma, què no permet, o què es pot fer, o què es pot fer, o què es pot deixar de fer, tenint en compte que, si no recordem malament, a partir del gener de l'any que ve ja no es podrà fumar en els locals i, per tant, no hi haurà cap altra sortida pels fumadors tampoc que sortir al carrer d'alguna manera a poder fumar.
Miri, jo li parlaré ara personalment. Per mi, d'entrada, el que sento és que no estem arribant allà on poder tindríem que arribar. Es comprenc perfectament i sentim una espècie de frustració, de no ser capaços fins al punt de trobar l'equilibri entre la capacitat o la llibertat que té la gent d'anar d'un bar a l'altre o de sortir a l'hora de tancament i garantir aquest descans dels veïns. O sigui, particularment sento una mena de frustració. Ara,
ha anat a més, això?
Jo crec que no. Jo crec que no.
D'acord.
Jo crec que no. Crec,
es manté, es manté.
Segurament si li preguntarem a un veí del carrer Bonaire dirà que, està, que han estat...
Dirà que més que anys anteriors, segurament.
O si no, que porta un acumulat ja que arriba a un punt de que ja no, que ja no
d'acord,
pot.
D'acord.
El que passa que no n'hi ha només un focus d'oci. O sigui, nosaltres tenim evidentment el carrer Bonaire, tenim el primer de maig, tenim la zona del Terramar amb la discoteca, tenim el Port Ginesta, i per tant, per molt que intentis garantir una presència, perquè... No, jo crec que la solució per evitar els sorolls de la gent no és sancionar. O sigui, intentem fer presència, però és molt normal que quan nosaltres hi som ningú crida. En el moment que hem de marxar perquè ens requereix alguna persona per un altre servei, doncs, no amb la intenció de molestar, però el simple fet d'acumulació de gent en un lloc, en unes hores de la nit, i en un estat potser d'eufòria, perquè no ens oblidem que estan divertint, per tant, sense que sigui una consciència absoluta, estan molestant.
Per aquests mons de Déu, què s'acostuma a fer?
Bé, intentar garantir la màxima presència policial al lloc. Intentar garantir la màxima presència policial a intentar acompanyar d'alguna mesura alternativa que no sigui exclusivament policial.
D'aquí la frustració, doncs.
D'aquí la frustració. Però no són... Estic convençut de que no són mesures estrictament policials. O sigui, hi ha una mesura de conscienciació, evidentment necessitem la col·laboració d'alguns responsables d'aquests locals, necessitem... tota una sèrie de coses que suposo que tots plegats podem arribar a minvar una mica aquesta molèstia.
D'acord, perquè són diferents també els tipus de molèsties, és a dir, el tipus de molèstia que genera un oci a Terramar és diferent del que ha generat el Carbonaire, o és diferent per hores, per actituds, per, o no, o en general les coses s'assemblen...
Miri, és evident que Sitges és un lloc... ja parlàvem amb xifres, per exemple, del Gremi d'Hostaleria, que hi ha hagut una ocupació bastant més gran. I a més, hi ha un cert dinamisme de Sitges que va acompanyat de fomentar certes activitats, que a vegades part d'aquestes activitats han de passar al carrer.
D'acord. El lleure porta aquestes coses.
El lleure ha de passar al carrer. Per tant, hi ha gent que em fa la sensació, hi ha gent que hi està acostumat, si parlem del Terramar, s'afirma que fa 25 anys que tenen el mateix problema, tot i que aquest any es va intentar fer un esforç per minimitzar, diguéssim, les molèsties.
S'ha aconseguit?
Diria que no. Diria que no del tot. No amb el punt que pensàvem que s'aconseguiria. I després n'hi ha altres llocs on tenen la sensació que tot els hi passa sota de casa. I ja li dic, segurament tenen part de raó. Mm-hmm. Segurament tenen part de raó perquè...
Una qüestió molt òbvia. Com a veí, què es pot denunciar? És a dir, m'estan molestant o soroll al carrer a determinades hores, en determinats moments, és denunciable això?
És denunciable, el que passa que és difícilment
executable.
O sigui, no, les eines no sé si són les adequades o no, però clar, mesurar fins a quan estàs cridant, com no estàs cridant, si arribes tu i no criden, evidentment, o qui ha cridat quan hi ha 150, o per què estan a 150, però tenen dret a estar allà a 150, sí, clar, tenen dret a estar... Tenen dret a molestar, no haurien de molestar.
D'acord, entre la multitud la responsabilitat es dilueix, no?
Es dilueix, sempre passa, no? Això, la massa et converteix en anònim i segurament algú a vegades se n'aprofita, no?
Això mateix. Dèieu que en el cas de Terramar havíeu intentat aquest any una certa estratègia per minimitzar les conseqüències. Què s'havia intentat fer?
Miri, nosaltres conjuntament amb policia local i amb ajuntament, fa 3 anys que tenim converses sempre amb els, diguéssim, amb la gent que porta l'activitat de l'Atlàntida. Llavors, aquest any es va demanar, fruit de moltes converses, aquest any s'havien de fer tot un seguit de reformes, entre elles la distribució del so. Aquesta distribució del so hauria d'haver garantit, diguéssim, unes menys molèsties. Crec que al principi de la temporada, per algun factor que acabes no se m'escapa o perquè... o no acabo d'entendre bé, al principi la temporada estava bastant controlat, a mesura que van passant la temporada aquestes molèsties van tornar a aflorar. Segurament perquè també la gent quan es crea expectatives també pensa que, mira, aquest any igual ho tenim solucionat, i si resulta que no, diguéssim, el cabreig és doble.
Ja, d'acord. És a dir, intentar d'alguna forma que les coses es puguin administrar d'una altra manera i veure com el resultat final és el mateix abans de fer els esforços.
Exacte.
Per dir-ho d'alguna forma. Hi ha dos pols aquí, per una banda, el que és el negoci I per una altra banda, el que és totes les persones que es mouen a l'entorn d'aquest negoci, on aparquen, on deixen d'aparcar, què fan, què deixen de fer, no?
Sí, sí. Bé, l'activitat és la que és, i l'activitat es fa amb... està autoritzada. Per tant, una vegada l'activitat està autoritzada, la nostra feina segurament és intentar minimitzar l'impacte d'aquesta activitat.
D'acord. I de nou aquí, la presència policial és el que acostuma...
Presència policial, exigir, com s'ha exigit moltes vegades, que també, com li deia abans, els responsables del local hi posin la seva, però a partir d'aquí estem parlant de 2.000 i pico persones, en qualsevol sessió fan soroll.
Una reflexió a partir d'això. Fins a quin punt el responsable del local és responsable del que passa fora?
Clar, si volem, si per exemple volem imputar la responsabilitat del local d'Atlàntida, que està al final de la platja de les Coves, el que passa al Terramar és impossible. És impossible. O sigui, ells tenen diguéssim, una responsabilitat sobre allò que passa, doncs, diguéssim, amb el seu marge d'actuació, que és la porta, i segurament uns metres més enllà. No?
D'acord. Això ara, en la majoria de locals?
En la majoria de locals, sí. Ells haurien de ser...
És a dir, el propietari d'un local és responsable, sí, òbviament, del que passa dins el seu local, i, com a molt de la porta, sí, la porta 3 metres enllà.
Sí, no, el que passa a la via pública, no, perquè no. A més a més a la via pública és, després arribes tu i com tens la capacitat de saber si aquesta persona surt d'aquell local o surt de l'altre, i més quan hi ha 8 locals al voltant.
D'acord.
Qui li atribueix aquella responsabilitat?
Tenim un problema a l'espai públic o no?
Bé, l'espai públic és el que és, i jo suposo que hi ha una tendència a aquesta ocupació.
I si voleu ho matisem, tenim un problema d'actitud a l'espai públic?
Segurament hi ha un problema d'actitud, hi ha un problema de valors molt clar de respecte. Per mi és evident.
Alguna vegada heu pensat, i com s'arregla això?
Ja, com li deia, si la part que ens toca a nosaltres és la policial, i crec que únicament amb la vessant policial no ho arreglarem.
D'acord. Si jo vaig amb una manta i em col·loco cap de la vila, algú em dirà alguna cosa?
Sí.
Sí, què em diran?
Bé, tot és matitzable, però en principi vostè l'únic que
tots els matisos que vulgueu.
Sí, vostè l'únic que està infringint en aquests moments és que està fent una activitat de venda ambulant sense la llicència adequada per fer-la.
D'acord. Aquesta seria la primera.
Això és la primera,
la més òbvia, no?
La més òbvia.
D'acord. Vengui el que vengui.
Vengui el que vengui, sí.
És a dir, vengui jo uns collarets que em fabrico a casa o vengui jo una còpia de CD.
Quan venem còpies de CD, llavors entrem en el que podria considerar-se una part penal per delictes contra la propietat intel·lectual.
Es diguin CD, es diguin bosses de mà, es diguin llavors, falsificacions...
Parlem de propietat industrial. D'acord. Les falsificacions parlem d'objectes, parlem amb propietat industrial, i les falsificacions d'allò que té un dret d'autor, estem parlant de propietat intel·lectual.
D'acord.
Ara bé, la tendència de la judicatura en aquests casos és a que no s'apliqui aquesta via penal. És més, en breu entrarà una reforma del Codi Penal que exigeix tot un seguit d'ítems perquè es pugui considerar penal, que difícilment aquests manteros es podrà actuar per la via penal.
I suposo que es fa, entre altres coses, per evitar un col·lapse.
Per evitar un col·lapse, i perquè segurament s'hauria de trobar... Estem parlant d'un problema que potser hauríem d'actuar amb origen, hauríem d'actuar amb l'origen d'aquesta mercaderia, hauríem d'actuar amb l'origen d'aquestes persones que estan venent aquesta mercaderia.
D'acord, perquè l'estiu ha portat a diverses reflexions sobre aquesta qüestió. I suposo que la primera, des del punt de vista dels cossos de seguretat, és una obvietat, com per la resta de mortals. No existirien els manteros si no existís una demanda del seu producte.
És evident.
A partir d'aquí, tothom ha pogut veure com això ha estat un negoci floreixent, per dir-ho d'alguna forma, en el sentit que ha augmentat en quantitat i sobretot en localització, perquè tothom n'ha vist més. El que en el seu dia van proposar altres ajuntaments de la costa, al final va caure també amb una certa sensació de frustració a l'haver d'admetre en el fons que no es podien tomar el problema per la seva magnitud, i que era més fàcil doncs trobar una localització per a aquestes persones que no pas denunciar una activitat fraudulenta des del principi fins al final. De nou estem amb un cul d'ampolla.
Miri, vostè ho ha dit, no? Si estan és perquè hi ha una demanda. Evidentment, aquí tornem a la balança dels interessos, no? Si jo tinc una òptica i estan venent ulleres a 2 metres de la porta de la meva òptica, evidentment no m'agrada que estiguin allà, ni vull que estiguin allà.
Si jo compro unes ulleres, a mi em poden dir alguna cosa?
Si l'ordenança municipal no ho contempla, no. ho ha de contemplar l'ordenança municipal, en aquest cas em sembla que no contempla.
Si d'acord, si jo compro un DVD falsificat, no, tampoc no em poden dir, d'acord.
Això ha d'estar contemplat a l'ordenança municipal, i si no ho està, que no ho està, em sembla, potser m'equivoco, però jo diria que absolutament no ho està aquí. Les ordenances municipals són pròpies de l'Ajuntament i, per tant, cada una té el seu redactat, no estem parlant d'un codi penal aplicable a tot l'estat.
D'acord, d'acord. O sigui, hi ha ajuntaments que potser ho poden penar per les seves ordenances municipals, tot i que després suposo que controlar això encara seria més... es podria entrar en una paranoia, perquè si s'ha de controlar tots i cadascun dels objectes que es poden arribar a vendre i denunciar tots i cadascun dels compradors que els poden comprar, això seria de por.
Bé, jo recordo hi ha un vídeo que corre per internet on unes 150 persones, ciutadans, s'enfronten a la policia pel fet de voler identificar una persona que està venent a la via pública amb una manta. I, diguéssim, la reacció de la gent era la solidaritzar-se amb aquestes persones. Bueno...
té una certa lògica també. Ens solidaritzem amb les persones que intenten d'alguna manera guanyar-se la vida.
Guanyar-se la vida d'una manera, diguéssim, honrada. Alegal, potser, no il·legal, alegal, però honrada. No?
D'acord, si no... el que passa és que des del punt de vista dels cossos de seguretat suposo que ens direu la forma de guanyar-se de vida pot ser alegal però honrada, però darrere aquesta forma de guanyar-se la vida hi ha coses que la gent no sap.
És evident, és evident. És que segurament el beneficiari de tot allò no és el pobre xicot que està venent la manta.
Això es pot dir amb aquesta contundència?
Bé, i segurament hi traurà un guany, però no és la persona que més s'enriqueix segurament amb tot això.
D'acord.
Segur. És evident que si ho fa és perquè necessita, perquè en treu un guany i això l'ajuda a sobreviure o a tenir les seves necessitats mínimes cobertes. No?
Però ho definiu com una certa forma d'explotació?
Sí, segurament. És una cosa que en un nivell deu estar molt organitzat, segur.
Aquest estiu n'hi ha hagut molts, també, a Sitges?
Bé, n'hi ha hagut més que altres anys, no sé si són molts. Si ho comparem amb el Vendrell o com a Ruga, segurament no són molts, però segurament n'hi hem vist més que altres anys. Clar, és aquest el concepte de més o menys és bastant relatiu.
Sí. No? Sí, va, diguem sí. que per nosaltres segurament són molts.
Sí, sí.
I que tot és comparable i relatiu, però està clar. Què es pot fer? I ho pregunto perquè, de nou, estem una persona amb una manta, suposo que amb un de sol ve doncs, els cossos de seguretat que s'escaiguin i li diuen... què? Que
se
retiri?
Se n'han fet, segurament. En alguns casos, la simple presència policial...
Foragita
i marxa, i perquè tampoc és qüestió de començar una persecució. A vegades no és qüestió de començar una persecució per un fet com aquest.
O sigui,
també hem de valorar i de posar sobre la balança una actuació bastant proporcionada. I altres vegades, i és que s'ha fet aquest estiu, s'han fet, diguéssim, campanyes conjuntes amb la policia local per tal de comissar el gènere i denunciar-los.
Dieu que no és el cas, per què? Perquè no trauria cap a res?
Com, perdó?
Una persecució no trauria...
Bé, perquè podíem crear un mal bastant pitjor del que teníem en origen.
En quin sentit?
En el sentit que veure dos policies corrents darrere d'un xicot que pot comportar que gent tropeçar amb gent, que ell creu un carrer, que qualsevol cosa... Pel fet de que estava venent amb una manta, a vegades, i segurament l'actuació de manual no és aquesta, però a vegades convé més passar que recollin i que marxin.
Ho dic per aquells ciutadans que poden allò pensar, doncs quina explicació es pot donar? Doncs segurament l'explicació seria, home, que si veiem tot el dia la policia corrent, vam pensar que això és el Far West, no?
Sí, sí, una persecució que pot acabar amb una persona rebregada per terra perquè no es deixa agafar, que segurament llavors quedarà detinguda per una resistència activa a l'activitat, a l'autoritat, que no s'ha de posar una mica en la balança com s'actua...
El mateix ciutadà que pot posar en un pla de la balança, diguem-ne, la condescendència o la consciència de trobar-se davant una realitat social que afecta moltes persones que han de voler viure, aquestes qüestions de seguretat que vostè posa ara sobre la taula, bé, a l'altre plat de la balança pot haver aquell que digui, bé, vol dir que no ens anem rebaixant.
Sí, potser.
I acabarem, diguem-ne, admetent una realitat que, com que no l'hem pogut afrontar, doncs, mira, conviurem amb ella?
Sí, però quan un s'ho mira sense ser un afectat directe, com podia ser el comerciant que paga els seus impostos, veu que hi ha altres coses. Hi ha dones que fan massatge i homes que fan massatges a la platja, hi ha gent que ven collarets a la platja, hi ha gent que ven fruita a la platja, hi ha gent que ven polos a la platja, hi ha gent... Totes aquestes activitats, en principi, tenen la mateixa consideració. Són activitats de venda il·legal, ambulant, perdó, sense llicència. Per tant, la manera d'actuació seria sempre la mateixa. El que passa que hi ha coses que, doncs, que creixen aquest, diguéssim, d'aquesta rellevància. I llavors, llavors reaccionem i ho hem intentat durant un parell de setmanes, hem estat totes les tardes, i bueno, però bé, hauríem d'estar tot l'estiu fent el mateix, perquè si, bueno, si no buscaran un altre lloc, i si no... aquelles coses que no s'eliminarà. Segurament, si veu, bueno, mira, escolta, Sitges ho tenim malament, pues potser anem a un altre lloc. Però no deixaran de fer-ho. No deixaran de fer-ho.
Haurem d'aprendre a conviure?
No ho sé. Hauríem de poder fer, com li deia abans, tant de bo poguéssim fer front a aquesta, totes aquestes activitats que no estan legalitzades, no?
Ho dic perquè aquella sensació que escolti pensarà, home, hi ha una certa frustració veure que l'ordre públic al carrer i al soroll doncs no sempre és resoluble. Hi ha una certa frustració veure que l'activitat il·lícita de venda al carrer no sempre és resoluble i ens haurem d'anar acostumant a conviure. I aquí penso, escolti, ens estem acostumant a...
Sí, és que vivim una societat que és la que és i estem on estem, al punt que estem. Segurament, jo ja li dic, segurament es podrien fer moltes coses, però a vegades els mitjans... Segurament cada vegada que intervenim en algun d'aquests manters podríem acabar traslladant-lo a estrangeria i que s'obrís un procediment d'expulsió perquè potser no té papers. Però bé, la burocràcia a vegades és dura, la burocràcia és molt dura. I per tant... estaríem fent una altra cosa. És el que li dic moltes vegades. És que hem de donar resposta a diverses coses. No?
De fer una dimensió dels cossos policials.
Clar, i a tot no es pot arribar. És evident que a tot no es pot arribar.
I estem parlant, com dèiem, de, en el fons, petites coses?
Bé,
petites.
Bé, si
relativament gran... petites, eh? Però...
Si el gran problema delinqüencial, per exemple, estem parlant de Sitges,
sí.
El que més se n'ha parlat en qüestió de seguretat és els manteros. Bé, l'altra lectura és que, bueno, serà que no passen altres coses. Bé, ens trobem... N'hi ha cada any amb més inquietuds. Per exemple, durant aquest any, el cos de Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb totes les policies locals, tenim un pla pel robatori de coure. Pel robatori de coure. Bé, doncs, no ens havíem trobat. El que passa que les circumstàncies han portat a que el coure doncs, es paga bé amb el mercat negre, llavors s'han de fer inspeccions a deixalleries, s'emporten a... coure i afecta i amb una repercussió que és un fur de coure, sí, però és que tenim una repercussió de 5.000 persones que no poden veure la tele. Per tant, tindrem que actuar contra el coure i tindrem que donar una resposta eficient a la gent perquè això no passi. I bé, també s'han de planificar serveis per intentar prevenir el tema aquest de robatoris de coure.
Jo no sé si acabaríem pensant de nou en allò de la dimensió dels cossos policials i si aquella eterna cançó és que falta més policia...
No sé,
quan des dels cossos policials ens diuen home, tampoc això s'ha de convertir en una mena
d'estat de setge, és evident, però nosaltres hem de donar resposta a coses que adquireixen una dimensió. El coure, porto molts anys treballant això, i per exemple el robatori de coure no havia adquirit mai la dimensió que ha adquirit
mai a la vida.
Per tant, haurem d'actuar, és evident, i haurem de fer prevenció perquè no passi.
Ha passat algun d'aquests casos? Per aquí
ha passat, aquí a Sitges no ha passat, no. Però a Sant Pere de Ribes i Olivella ens ha passat que, bueno, ens han furtat el coure dels fanals i han deixat tota una avinguda de normalització sense llum. Bueno, intentarem que no passi més.
Això és una nova delinqüència.
Bé, la gent s'adapta a que les circumstàncies del moment li ha pogut reportar beneficis. I llavors estem parlant, bueno, el codi penal és el que és, estem parlant d'un tipus penal que no comporta una pena excessivament gran i per tant arrel d'aquestes notícies s'està intentant fer alguna reforma o s'ha proposat alguna reforma perquè no parlem exclusivament del valor material d'allò que furtes sinó de les conseqüències que pot tindre amb la gent que viu al voltant. No?
D'acord, una reflexió final, estan passant més coses o la societat també està sent més sensible a més coses?
Jo diria que percebeixo que la societat és més sensible, també. És més sensible i bé, suposo que en èpoques on l'alegria és menor, també hi ha una tendència a tornar-te més irascible cap a tot. Penso que Però és cert que...
Cap a tot allò que pugui significar un greuge comparatiu, com seria un d'aquests casos, no?
Sí que és cert que... Bé, sí que hi ha una societat, diguéssim, que exigeix més. Bueno, ja està bé que ens exigeixin, no? Però em fa l'efecte que sí, que la societat s'estarà cap a un lloc on exigeix els seus drets i els vol portar fins al final. Per tant, actituds o coses que segurament molta gent parla, això és que fa uns anys es tolerava. No ho sé, jo em sembla que el carrer del pecat existeix des de fa no sé quants anys, no? No sé si altres èpoques, jo porto 3 anys aquí a Sitges, no sé si altres èpoques també, o és una cosa cíclica que de tant en tant aparells...
D'acord,
no,
voleu dir que no sabeu si en altres èpoques aquesta, diguem-ne, aquesta pressió social davant el que són les molèsties era tant...
També vol dir que la gent té més coneixements i la gent té més capacitat d'exercir els seus drets i té més capacitat d'accedir a allò que a les normatives i tot. Però està bé, està bé. Nosaltres hauríem de poder donar resposta a tot això.
Som més capaços d'exigir els nostres drets que no de reconèixer els nostres deures?
Ui, això és molt filosòfic per mi, eh? Només soc policia, eh?
Només soc policia, diu, home, sóc inspector. No, però diguem-ne que precisament per una banda exigim que les coses funcionin i per una altra banda participem també d'algunes d'aquelles que després
això
han
deixat. Això es passa amb el dia a dia.
Aquí està.
Veiem els problemes amb els ulls dels altres i els nostres de casa els veiem, no?
11, millor dit, 15 minuts i seran les 11, pensant en Carnaval ja? Algú us ha trucat a la porta i dit...
Sí, començarem a parlar en breu, segur.
L'any que ve què? L'any que ve què?
L'any que ve ja veurem. Intentarem que surti com els anys anteriors.
Podem assegurar que no hi haurà helicòpter l'any que ve?
Ho intentarem, perquè bueno, la feina que volia fer l'helicòpter en teoria ja està feta, per tant...
I ja ho saben que l'helicòpter valia un disbarat, que era allò, dues nits d'helicòpter?
Jo per si de cas no el demanaré.
D'acord, però com que tampoc està la cosa com per demanar massa d'això, doncs a veure si sense helicòpter ho podem salvar. Sí. Jordi Robles, gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera, tornem de seguida. Bé.